a Microver. Edita i presenta Paco Tafalla.
I una setmana més a la sintonia d'Antena Caro arriba una nova edició del programa A Microver. Ja sabeu que obrim últimament els nostres micròfons per a conèixer de primera mà de quina manera s'està treballant des d'aquesta administració tan propera al ciutadà com és l'Ajuntament en les diferents àrees del consistori de Roquetes. Avui ens centrarem en les àrees d'educació, agricultura i ramaderia, memòria democràtica, festes i cultura. I per a fer-ho tenim el regidor responsable d'aquestes àrees, a Sisco. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a fer un balanç, ja que estem a la recta final d'aquest any 2024, del més destacat que s'ha portat a terme en aquestes regidories i també avançarem ja alguns dels projectes per al proper any 2025. Si comencem repassant l'àrea d'educació, què és el que destacaríem d'aquest any 2024?
Home, des de 2024 hem de destacar que finalment el projecte d'ampliació de l'Institut ja està damunt la taula de l'empresa redactora de projecte. Que, per tant, estem esperant que, suposo que per a este 2025 ja tindrem el projecte damunt la taula i esperem el més aviat possible que el projecte d'ampliació i, per tant, construcció de l'Institut de Roquetes per traslladar els cicles formatius que els tenim en dependències municipals puguen ja estar al mateix institut i, per tant, a nivell d'organització del mateix centre, doncs és un avantatge que pugui tindre tot el professorat i tot l'alumnat dins del mateix recinte.
Això voldrà dir que aquest edifici que tenim enfront de la Ibèrica quedarà lliure?
Sí, perquè és un edifici que, malauradament, han passat els anys, han passat moltes generacions d'alumnat, és un edifici que no s'ha fet cap tipus de restauració integral i mos està demanant a crits una restauració i, per tant, mos porta pressa perquè, bueno, tot té algun desperfecte, l'han anat solventant, però demanant una restauració el més ràpidament possible.
I pel que fa a la seva utilització, s'ha pensat?
I tant. Tenim un bon grapat d'entitats a nivell de municipi que ne podran fer ús de fruit i que, per tant, és un espai per a oferir-lo de cara a la ciutadania. És el mateix que va passar al centre cívic que estem avui en dia. Aquest espai, en el seu moment, havia de ser la biblioteca i el centre d'entitats i es va haver de retardar una sèrie d'anys perquè van ubicar l'institut aquí a Roquetes, no hi havia espais físics per ubicar-lo i es van ubicar aquí. Per tant, mostrem en una situació semblant. El que passa és que sí que demanem ara que davant dels anys que fa que ens diuen que han d'ampliar l'institut i fins al moment encara no tenim el projecte amb la taula, demanem celeritat el més ràpidament possible al Departament d'Educació. Disculpeu, perquè el que us dic, tenim un problema d'edifici. L'edifici on ara no estan ubicats, a dependències municipals, han passat bastants anys i l'edifici pues, està pues, atrotinat.
De tota manera, s'ha d'anar fent manteniment i s'ha d'anar adequar les instal·lacions a la demanda de la societat, en aquesta ocasió de la ciutadania de Roquetes, i de fet a la Raval de Cristo, a l'escola de la Raval de Cristo, també es fan actuacions.
Sí, de cara cap a aquest any 2025 està previst l'arranjament de tots els patis de l'escola, perquè sabem que en aquest cas tot el formigó que hi ha és de quan se va fer l'ampliació i restauració als anys 80 i per tant s'ha anat fent molt bé, s'ha anat degradant amb el pas del temps i necessita una reparació urgent. Per tant, per al 2025 tenim prevista aquest arranjament dels patis perquè fa falta.
I parlant encara d'educació, si parlàvem de l'Institut, de l'Escola de la Raval de Cristo, també una de les obres emblemàtiques i que marcarà un abans i un després al municipi de Roquetes és la nova llar d'infants, la Caramella, un projecte que ja és tota una realitat.
Sí, 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 és una reivindicació que tenim el grup d'Esquerra Republicana quan vam entrar a l'Ajuntament el 2007. Dir que la gent deurà dir, home, sí, del 2007 al 2024 ja tocava. I nosaltres diem, claro que tocava, i tant que sí, tant de bo l'haguéssim pogut fer el 2008. Però què ens va passar el 2008? És allò que a vegades hem anat explicant vegada rere vegada. El 2008 ens va vindre la crisi, i havíem estat parlant en empreses constructores per veure, per tindre uns pressupostos orientatius del que ens havíem de gastar, en este cas, per a fer la llar d'infants. Va vindre la crisi, tot allò que s'havia pensat per a començar a fer un projecte, perquè en aquest cas els terrenys ja els teníem, que és el lloc que també està ara la llar d'infants nova, com també d'altres que havíem previst i mirat, però no va ser possible. No va ser possible perquè entre la retallada pressupostària que va haver, el dèficit que hi havia a l'Ajuntament i el deute que s'havia de pagar, Tot això es va fer una bola que va ser impossible de poder tirar endavant una llar d'infants. Quan l'han feta? Pues com aquell que diu, quan han pogut. I l'han fet, en aquest cas, el 2024. I dir-vos també que per al curs 2024-2025 ja estan els xiquets i les xiquetes dins de la llar d'infants. Una llar d'infants que és modesta, atenent el pressupost que tenim, però és una llar d'infants que anem des de I0 a I3 i, per tant, és un èxit perquè des del primer dia que es van posar les matrícules o es van ofertar les matrícules ja el tenim ple. Per tant, era una necessitat i és a la vegada un programa o un projecte educatiu i social, és a dir, dona resposta educativa als més menuts i també social per a les famílies per poder, en aquest cas, tindre els fills a un lloc on se puguen anar educant durant aquests 3 anys i sobretot també a uns costos bastant assequibles.
Estem conversant amb Cisco Llé, que és el regidor responsable en aquesta ocasió, centrant-nos en l'àrea d'educació, però a més, també és responsable d'una nova àrea de recent creació a l'Ajuntament de Roquetes, com és agricultura i ramaderia. Com està funcionant aquesta nova àrea?
Bueno, anem fent cosetes. Anem fent cosetes que tampoc no es veuen, però sí que estem allò detrás veient com funcionen. Per exemple, una de les que sí que estem al darrere per saber com va funcionant, què és els passos que es va seguint i el procés d'execució, és el canal Xerta-Sénia. El famós canal Xerta-Sénia, que tots l'han vist construir 2 vegades, tots han vist veure que aquestes 2 vegades no ha baixat aigua i que sembla que finalment per al 2025 a la part de Roquetes hi haurà aigua. Per tant, donem també gràcies a tota aquella gent que durant tota una sèrie d'anys han estat al darrere perquè això pogués tirar endavant. És una necessitat que demanaven bastants sectors agraris, però, clar, tota inversió, tot la considera és bona, tot el que sigui poder fer una terra de secà en regadiu és bona, però de vegades això també et crea dubtes i incerteses. A nivell d'Ajuntament i de l'àrea d'agricultura estem contents de que això funcione? I tant. Però és allò del però. Però, si que baixi el canal comporta que la renda agrària augmenta i que, per tant, això provoca que tinguem més pagesos, perquè ara estem veient que no arribem ni a l'1% de pagesos a Catalunya i a Terres de l'Ebre cada vegada la cosa està més crítica, si això permet que incrementa la renda agrària i que, per tant, pot fer que jovens que, en aquest cas, vulguin dedicar-se a l'agricultura, els surti que compte, bona senyal. Si, a més, veiem que l'aigua que ha de baixar és per a usos agraris, perfecte. I dic això perquè sempre és allò que està una mica com amb les orelles aixecades com els llops. Perquè, malauradament, en aquest territori, sempre que parlem de l'aigua, hi ha unes contraprestacions que a vegades ni te les esperes ni te les adjudiquen. Per exemple, home, tots n'hem sentit parlar de futurs trasbassaments. No seria de calaix que diguessin ara que us baixa aigua, ara farem un trasbassament en una altra conca. Pot passar, perquè ja sabem que durant aquests 20 i pico d'anys que han fet la lluita antitrasbassista sempre ha sigut a base de contrapartides. Vos posem això barata, aigua. Vos posem això barata, no sé què. Per tant, estem expectants. I estem expectants perquè com a Ajuntament de Roquetes i com a Àrea d'Agricultura, en això serem molt beligerants. I us repeteixo, si hi ha alguna contrapartida que representa un greuge al territori en el tema de l'aigua, serem beligerants. Per tant, ja us dic, és bo que baixi el canal? Sí, però genera uns dubtes. Veurem d'aquí un cert temps si això... tant de bo, tot això que acabo de dir, les dues coses, el tema de la renda agrària s'hagi augmentat i que per tant tinguessin pagesos al territori, fixen el territori, perquè hem de tenir present una cosa. De la mateixa manera que un té una caseta i un jardí, i de tant en tant, quan veu el jardí ple d'herbes, ple de rames, ple de fulles, no sé què, o se ho fa ell, o busca algú que li faci, quan surts del poble tens un jardí que se'n va estar a la falda del bord, i que necessites algun jardiner, per dir-ho entre cometes, que se n'encarregui de gestionar tot este camp que tenim una vegada surt del municipi. Imagineu-vos que no tinguéssim cap jardiner. Imagineu-vos que no hi haguéssim pagesos. Vos imagineu tota la sortida de roquetes fins a la falda del port Herma? Tota plena de malesa, rames trencades, arbres morts, etc. Això no ho vull ni pensar, perquè això de cara a l'estiu seria un polvorí que mos entraria al foc hasta dins del poble. Per tant, és de justícia que tinguem pagesos al territori, evidentment per a guanyar-se el sou i guanyar-se la vida, decentment com se la guanya tothom, i l'altra per conservar el territori. Si això, com a ajuntament, ho tenim clar, esperem que els que estan una miqueta més amunt de nosaltres, és a dir, la Conselleria d'Agricultura, Ministeri d'Agricultura, Europa, facin el que hagin de fer per a que la renda agrària i, per tant, els pagesos de nova incorporació puguen guanyar-se el futur. Perquè a part hi ha una altra cosa. La producció agrària no es deslocalitza. És a dir, tu no et pots endur les oliveres d'aquí i endur-te-les a un altre lloc. Una empresa sí. Tu no et pots endur-te els cítrics d'aquí i endur-te-les a un altre lloc. Una empresa sí. Per tant, fixem gent al territori, en aquest cas pagesos, i al mateix temps és allò de cuidem el territori. Hem de recordar a la gent de Roquetes que tenim vora 180 quilòmetres de camins, pràcticament tots de terra, a nivell del municipi. 180 quilòmetres de camins és que tenen eries d'aquí a Barcelona només per camins rurals i camins de finques. I estos són municipals, ja no parlo dels camins particulars. Per tant, la despesa que fa l'Ajuntament de Roquetes només de manteniment de camins és espectacular. Dir-los que, per exemple, per a d'inversions per al 2025 tenim 700.000 euros d'inversió en camins, a part del que s'ha anat arreglant enguany, que això ja no compta, que estaríem al voltant dels més dels 200.000 euros que s'han invertit enguany en arreglar, senzillament en que la gent pugui passar. Estos que es faran seran mesures integrals d'arranjament per a que aquelles zones més malmeses puguen arreglar-se en les millors condicions possibles, és a dir, formigonant, fent escolleres, etc, etc. Clar, molta gent diu, no, això no ho veuen, però és que clar, són molts diners, 700.000 euros. A part, també, en reunions amb pagesos hem acordat veure quins són els camins de més urgència per a poder arreglar en una altra fase, que per tant també ho hem estat valorant i mirant com i d'en quina manera podem donar resposta a les necessitats dels pagesos, perquè clar, un cop veu un camí una mica malmès diu, home, el cotxe vaig passant, sí, però els pagesos van en tractor, i els pagesos que van en tractor, pregunta'ls les esquenes dels pagesos com estan de tant de sacseig, perquè clar, no sé si ho saben, que els tractors no porten amortiguadors i que per tant sacsen, i quan sacsa el tractor sacsa el que va dalt. Pues, imaginen vostès això també el que representa a nivell de salut física del sector agrari. Per tant, estem en això, a veure com i d'en quina manera també, pues, el tema dels camins és important i podem donar-hi sortida i anar arreglant tot allò que veiem que sí, que està malament i que per tant necessita intervencions urgents.
Perquè el municipi de Roquetes té més de 170 quilòmetres de camins, sí, sí. I això suposa també pressupost important. Hi ha algun camí que necessités alguna actuació immediata?
Uf, n'hi ha molts. N'hi ha molts, per exemple, n'hi ha que estaven asfaltats, però clots se desgranen. Vull dir que s'ha de fer un bon manteniment i a vegades poses això. Quan ve una plouguda dediques aquells diners per arreglar altres camins que veus que ràpidament s'han d'arreglar, perquè normalment sempre plou abans de la campanya de l'oliva, entre setembre i octubre, i clar, els pagesos volen entrar a les finques. I llavors és prioritari la immediatesa que allò que has de planificar, perquè clar, els diners són els que són. I per tant, si els tens en puesto però tens una urgència a l'altre, els destines a l'urgència. Per tant, ara hem de planificar i ja vam estar-ho parlant amb pagesos quins podrien ser aquests camins. I després una altra cosa. Lligat en l'àrea d'agricultura, tenim el problema del el control, que diem, de camins i finques. Una de les queixes constants que tenen els pagesos és dels constants robatoris que tenen en els seus productes. Començant per la garrofa i continuant després per les olives. El terme Roquetes, jo poso Roquetes perquè només m'afecta, en aquest cas, com a regidor al nostre municipi. El terme Roquetes és molt gran, però és que, clar, no tenim guarderia rural perquè des d'intervenció mos va dir que això era il·legal i que, per tant, no era una competència municipal i la vam haver de traure, no perquè nosaltres volguéssim, sinó perquè intervenció va dir no pagarem nòmines. Pues, per tant, diu, si no es pots pagar nòmines, no en volem cap de marrón. I, per tant, vam desestimar la figura del guarda rural. I després, clar, la policia local, com a molt tenim dos o tres, el dia que en tenim més, de persones en servei. Només del que són les trucades diàries de veïns sobre pèrdues d'animals, urgència que et toca anar a algun, si hi ha hagut un petit accident, evidentment tot el tema burocràtic que representa de partes, de denúncies, etc etc. Què passa? Que quan poden sí que van a fer alguna volta pel terme, però és el mínim. I d'aquí que, parlant-ho també els pagesos, una de les coses que vam dir va ser, home, estan els agents rurals que sí que es podrien dedicar a anar voltant per camins i sobretot anar controlant finques. I diem això perquè la major part de vegades que ens trobem els agents rurals pels camins és per entrar a les finques dels pagesos i començar-los a demanar papers, que si això, que si allò, que si... I també els pagesos arriben a un punt en què diuen, i en això també tenen raó i els donem tot el suport, que diu, quasi bé ens prenem per delinqüents cada vegada que ens veuen en el tractor. Per tant, és una cosa que l'administració, en este cas Generalitat, també s'hi hauria de posar, de dir què està passant en este control exhaustiu de pagesos quan resulta que tenim moltes robatoris a finques. Per tant, demanem aquí, en este cas a la Conselleria d'Agricultura, us diu Acció Climàtica, ara no ho sé, perquè cada vegada que entra un conseller li canvia el nom, però tota la vida li dic Conselleria d'Agricultura, això s'haurien de mirar. Haurien de fer més control de territori i no tanta fiscalització dels pagesos. Perquè mos trobem que en temps de Franco això ja passava. I malauradament, si hem de comparar els agents rurals en Franco, anem perduts. Hi havia una cançó de Jota que deia, quan anem a la muntanya, això ho diuen els pagesos, quan anem a la muntanya i mos han deixat la guia, cada moto que trobem mos acursa un any de vida, que tots mos pensem que són recursos i fiscalia. Pues de la mateixa manera que els pagesos llavors estaven allò atemorits cada vegada que veien algun vehicle motoritzat, perquè ja sabien que els anaven a denunciar, la sensació que té el pagès avui en dia, com a mínim a Roquetes, és que quan veuen un cotxe els rurals ja pensen i en venen a denunciar. Per tant, quan un ciutadà veu que un cos rural o policial, quan lo veu ja pensa que em van a denunciar, és que no està fent el seu servei, perquè el que ha de fer és protegir. I en aquest cas, l'únic que fan és denunciar. I això no anem bé. Per tant, és unes queixes reiterades que tinc, no d'un pagès, de molts, perquè, clar, a l'àrea d'agricultura ens coneixem a tots els pagesos i tots diuen el mateix. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Per tant, des de l'àrea d'agricultura aquí a Roquetes, ho direm clar. I, per tant, ho farem elevar on sigui, de que hi hagi més control de finques, però no tant i disminuir la pressió als pagesos de Roquetes.
En definitiva, pel que està explicant, sembla que aquesta nova regidoria d'Agricultura i Ramaderia ha estat ben acollida, no?, pel sector de la pagesia de Roquetes.
Sí, perquè és el que diem. Quants regidors d'agricultura hi ha a Terres de l'Ebre? Se sap, no? No contesta ningú? Pràcticament no n'hi ha cap. Quan resulta que el territori és agrari per excel·lència. Ah, tenim regidories de 50.000 coses, no ha d'haver agricultura? Home, per favor. No, és que hi ha regidoria de medi ambient. Aviam, no emboliquéssim la troca. O és agricultura, o és medi ambient, o dis-li el que vulguis. Però de la mateixa manera que està la regidoria de comerç, la regidoria d'educació, ha d'haver una regidoria d'agricultura. Perquè qui gestiona el territori? Els pagesos. I el territori, i el terme de Roquetes, que és tot agrari, excepte dues zones i tres industrials que són menudes, tot el més són oliveres i tarongers. I això algú ho porta. I granges. Això algú ho porta. Doncs bé, considerem que ha d'haver un interlocutor dins de l'Ajuntament, que en aquest cas, des del grup d'Esquerra, vam tindre molt clar que havia d'haver una regidoria d'agricultura, i per això ho tenim. Que tenim competències? No, ben poques. Ara, podem ficar-nos al seu costat per defensar els seus interessos.
Seguim fent un repàs d'aquest 2004 en les diferents regidories de la que Siscoyen és responsable. Canviem ara de temàtica i anem a fer memòria, o en aquest cas, memòria democràtica, perquè aquest és el nom d'una altra de les àrees de l'Ajuntament de Roquetes de la que n'és responsable. Dintre d'aquesta àrea de memòria democràtica englobaria actes que es preparen per al 14 d'abril i que, de fet, ja s'estan portant a terme en els últims anys, no?
Sí. Lligat al tema del 14 d'abril, ja vam estar parlant a l'última sessió de portaveus, en aquest cas del micro obert també, que de cara al 14 d'abril l'enguany farà l'agermanament entre Narbona, bueno, entre Sant Marcel, i que està al costat de Narbona, i Roquetes, pel tema allò que vam estar explicant de l'alcalde republicà mort allà i enterrat allà. Però, a part d'això, dir-los que hem aconseguit tindre un cinema estable de memòria democràtica i de memòria històrica, que és el cinema, el certamen Front, en la qual ja ubicarà el certamen Sempre Roquetes, en la qual disposem també de la col·laboració dels Cines Òscar i també del grup que organitza, de l'entitat que organitza aquest esdeveniment. Considerem que és un marc de referència sobre la denúncia de la memòria del feixisme i, per tant, de la reivindicació de la memòria històrica, i a partir de cinema, xerrades i conferències. Per tant, hem consolidat ja un punt, en aquest cas, que és que Roquetes sigui referent a nivell de memòria històrica, des del punt de vista audiovisual i de debat, i com també ja us dic, hem d'anar recuperant tots aquells elements històrics de Roquetes que tenen a veure en temps de la República i que i defensar també, bueno, el que és la democràcia en tots els seus valors.
Seguim fent un repàs en les diferents àrees, en deixem de banda la memòria democràtica i entrem en una àrea, no sé si dir-lo més agraïda o que de fet potser la gent visualitza més, que és l'àrea de festes. De fet, al llarg de l'any se porten a terme a Roquetes moltes festes.
Bueno, la gent, quan veu festa, diu això a xalar, sí, però claro, per a xalar abans has d'organitzar. Vull dir que sí que és xaladora per a la gent, però és mal de caps per al que ho organitza, eh? Vull dir que això, deixem-ho clar. Deixem-ho clar perquè, clar, has d'estar a les verdes i a les madures. Si hi ha festa, per a que uns xalen, els altres han d'estar pendent de que tot funcione. I han de fer la previsió i has de fer, doncs, bueno, contractes, coses, has de tindre pendent 50.000 coses, que es fan de gust, eh? Perquè considerem que Roquetes, els esdeveniments festius i culturals, la gent s'hi aboca molt, tant de Roquetes com de fora, que ve a participar-hi, i que per tant és un goig poder-ho fer. D'aquí que n'estem fent uns quants, n'han fet de nous i estan donant bona resposta. Per exemple, de nous, doncs des de fa 3 anys, que després de la pandèmia, el Sant Jordi. Sant Jordi al carrer, que està portant una activitat cultural frenètica tremenda. La Fira del Vi, la Gastrocassa, que també de cara a aquest any que ve hi haurà novetats al voltant d'aquests dos actes. Perquè veiem que funcionen i que, per tant, considerem que els han donat un nou impuls. I després les altres que venien consolidades, que eren més tradicionals, tipus Tradicionarios, tipus Ebrefoc, Sant Joan i Sant Antoni. Bé, doncs aquestes s'han consolidat i evidentment que sempre hi ha algun petit canvi, però sobretot el que interessa és que la gent surti al carrer, participi, s'ho passa d'allò més bé. Perquè una ciutat on la gent la tens al carrer disfrutant i gaudint és una ciutat viva. Si tens una gent en cada casa que no té esdeveniments per a poder celebrar, no és una ciutat alegre, és una ciutat trista, i per tant el que volem és que Roquetes estigui viva. Per tant, estos esdeveniments. I a vegades ens diuen, no, és que feu massa festes. Bueno, fem massa festes, no. Perquè si fa un moment he dit que per als camins dedicarem 700.000 euros, totes les festes que fem durant l'any no arriben ni als 300.000. Per tant, podem fer festes? Sí, però cada no té un valor econòmic tan important com per a arribar a 700.000 euros de camins, que veiem, que estan ben invertits i tant de món tinguessin més, no?, per invertir en camins. Però, bueno, les festes a vegades, allò per un petit esdeveniment de 2 dies te costa 6.000 euros, doncs tampoc no estan. I, per tant, la gent pot sortir al carrer. I qui diu això diu Sant Jordi. Sant Jordi costa al voltant de 3-4.000 euros. I són un dia d'un d'activitats al carrer i de festa al carrer que és espectacular. Per tant, sí que fem molts esdeveniments, però tampoc puja tant. El que puja més són les festes de Roquetes. Però, claro, les festes de Roquetes són 10 dies, en la qual l'Ajuntament, bona part dels ingressos del patronat de festes ve de l'ajut que fa l'Ajuntament. Si no, no es farien festes. I si no, que en aquest ajut que donem de 120.000 euros per a festes de roquetes que vagin a qualsevol municipi, aviam si poden fer 10 dies de festes en 120.000 euros, que m'ho expliquen, perquè els direm xapó, però segur, ja els dic jo ara, que no trobaran a cap municipi que en 120.000 euros facin 10 dies de festa, tant en tants actes, tan participatius i tant de referència al territori. Que vinguin i que mos ho diguin.
I de fet, unes festes com les festes majors de Roquetes, que són molt conegudes al territori i ara s'està treballant especialment per a consolidar o donar a conèixer encara més un dels actes com és el Cosoiris.
Sí, sí, sí. En això teníem la intenció de fer del Cosoiris un fer-ho festa nacional de festa d'interès cultural, això, em sortia el nom. I hem estat parlant en cultura de l'endret i del revés i sembla que els actes festius com a tal no poden entrar dins d'este catàleg. Ens van dir que en tot cas podíem mirar-ho via Consell Comarcal, però fer-ho com a festa comarcal tampoc no ens interessa i ara estem mirant de ficar-ho com a festa d'atracció turística. De manera que això pogués atraure també molta gent. Ja sabrem que potser des d'un punt de vista de subvenció no en podem tindre, però sí que ho tindreu com a un bon reclam festiu i sobretot turístic per a que aquella gent que no ho conegui vingui, disfrute, tireu oles i sàpiga el que és aquesta festa.
De fet, aquestes últimes festes majors de Roquetes, el Cosoiris podem dir que va arribar al seu punt àlgid amb molta participació de carrosses, no?
Home, amb 25 carrosses que participaven i a més d'una qualitat molt bona, dona a entendre que la gent s'hi va implicar, el patronat també en aquest cas va fer tot el que va poder perquè es poguessin tindre les carrosses, l'Ajuntament també va decidir espais per poder fer les carrosses, com és l'Alear, i que per tant, entre tots, muntem la festa. És a dir, perquè una festa funcione, administració, entitat i poble han d'anar una. I per tant, quan això es demostra, és el que ha anat passant aquests dos anys anteriors, és que tenim un èxit de participació que, com aquell que diu, fa temor de veure. I tant de bo dure això fins a l'eternitat.
I si estem parlant d'actes que s'engloben dintre de l'àrea de festes, també ens porta a parlar de festes i de cultura, que més aviat gairebé podrien arribar a ser la mateixa cosa. I dins de l'apartat de cultura, una de les festes, festivals o esdeveniments destacats també a Roquetes és el Tradicionarius, que ja porta una llarga trajectòria.
O sigui, el Tradicionarius, en aquest cas, enguany serà, em sembla, el 31è Tradicionarius, no, el 32, perquè l'any passat va ser el 30+1, perquè el 30 va ploure, vam dir 30+1 perquè van vindre els mateixos grups que havia previst l'any anterior. I per tant, enguany serà el 32è Tradicionarius, que correspon i que cau en el 175è aniversari. Només puc dir que serà un Tradicionarius especial, que este aquí ho podeu leer, que dia la Mayra Gómez Quem al 1, 2, 3.
De moment el que podem fer és apuntar-nos a l'agenda. Si era també sí. A el mes d'agost,
sí.
Com és habitual, igual, a finals.
Igual, sí. El tercer cap de setmana.
I, naturalment, parlant de les festes, del Tradicionarius, una de les, podem dir, icones que no pot faltar són els gegants de Roquetes, que, de fet, sembla que han anat a la peluqueria o han d'anar a fer un lifting.
No, han anat a un cirurgià plàstic perquè els canvia de cap a peus. Resulta que, aviam, els gegants de Roquetes es fan als anys a finals dels 40 i ho fa un taller de Barcelona que es diu l'Ingenio. Resulta que aquesta remesa de gegants, els únics que queden en actiu són els de Roquetes, d'esta remesa. O sigui, quan vas mirant fotografies de les altres poblacions que tenien aquests gegants, veus que són els de Roquetes ficats aquí, allà i allà. És a dir, que el moll era el mateix i a un puesto li diuen Pepito i a l'altre Gregori. Però eren els mateixos. Ara els únics que queden, i en tan bon estat, són els de Roquetes. Però, malgrat tot, des dels anys 40 fins ara, han passat 80 anys. I en 80 anys, una persona si es fa vella, imagineu-vos uns gegants que els han portat per aquí, cap allà, amunt i avall. Això ha provocat que durant tots aquests anys s'hagin fet remodelacions no massa ben fetes i que ha provocat un excés de pes dels gegants, unes decoracions o unes... uns arranjaments visuals que potser feien una mica mal a la vista. Bueno, la qüestió que vam dir, en aquest cas en el president de la Colla dels Gegants, que s'havien de tornar a recuperar el seu estat original. Per tant, el que fem ara és que els han portat a Reus, un taller que s'encarrega de l'imaginari popular, d'arreglar gegants i arreglar caps grossos, nanos, que en diem aquí, ara està de moda capgrossos, però aquí tota la vida hem dit nanos, los nanos. Pues, se n'encarreguen de restaurar i de ficar-los tal com tal com eren els seus orígens. Per tant, hem aconseguit una subvenció, i en aquest cas entre la subvenció i recursos propis de l'Ajuntament tenim 8.200 euros per a deixar-los el millor possible i que tornen a recuperar la seva fisonomia originària. Per tant, estan una bona temporada a la UBI, restaurant-los, arreglant-los i tal, i fins al dijous abans de festes la gent no els podrà veure. Per tant, estaran allà a Reus, amagadets, i segurament que per al mes de març-abril ja estaran arreglats i acabats, però no els portarem aquí fins al mes de juny-juliol. Però sí que de cara a la setmana de entre el 14 d'abril i Sant Jordi, que farem una setmana així cultural, hi ha prevista per part dels restauradors una presentació on ens explicaran què s'ha fet i com s'ha fet aquest nou lifting, aquesta nova recuperació dels gegants originals. I per tant, ja ho anunciarem en el seu moment, que el que farem serà això. Procurar d'una manera o altra que tornar-los això, rejuvenir-los.
A banda d'aquest lifting, suposa que els gegants, Isabel i Gregori, aniran ben acicalats, ben mudats i mudades, i també en complements que, de fet, en aquestes últimes edicions de les festes, a la geganta va lluir un nou medalló, no?
Sí, se farà uns pentinats, els arreglaran les perruques, que ja les vam comprar en el seu moment, se'ls arreglaran les perruques, se'ls netejaran altra vegada, i estem mirant de ficar un arranjament nou per a la... una decoració nova, podem dir-ne, per a la geganta. I estem treballant també en això. Després, evidentment, que tot allò que porta, això es conservarà, i també estem ara en aquesta fase que arreglarem en tota la mesura possible els vestits dels gegants, i per tant, tot allò que es veiessin que està més malament, ho arreglarem, però sí que de cara a un curt termini també hi ha la idea de canviar tota la roba, perquè també té anys i per tant doncs tot s'ha d'anar canviant.
Com diem, la geganta amb un medalló, amb arracades noves, en definitiva, i això ens haurem d'esperar fins a festes, el dijous.
Sí.
Ens ho apuntem també a l'agenda. Sí. De fet, abans comentava que dintre de l'apartat de cultura, parlant ara dels gegants, aquest rellançament, podem dir, dels gegants amb aquesta colla gegantera, i que és una de les entitats de Roquetes, però de fet també el teixit d'entitats a Roquetes podem dir que té molt bona salut, no?
Sí, sí, i tant. Sí, hi ha molta gent amb ganes de fer coses, això és bo, perquè hi ha interessos diversos per tirar endavant propostes culturals, educatives, esportives, de comerç, etcètera, etcètera. Pues, per tant, en aquest cas, el que ha de fer, en aquest cas, l'administració municipal, l'Ajuntament, és vetllar per a potenciar aquestes entitats via ajuts en tot allò que poguéssim, no només econòmic, sinó en tot aquell material i diferents coses que els pugui fer falta per a que puguen fer això, puguen fer les seues activitats. Ja sabem que la burocràcia que se'ls demana a vegades és per tornar-se boig, però no ho demanem només nosaltres, sinó que això també ens obliguen a nosaltres a fer-ho per a que les activitats tinguin tota la responsabilitat coberta per si passés alguna cosa.
I fent aquest repàs del que durant aquest any 2024 ha estat més destacats en aquestes àrees de la que en Sisco Llena és responsable, educació, agricultura, ramaderia, memòria democràtica, festes, ara parlant de cultura, per l'any 2025 està clar que l'apartat de cultura està treballant, suposo que ja intensament, en el que ens comentava fa una estona, la celebració dels 175 anys del naixement de Roquetes.
Sí, sí, hi ha tota una sèrie d'esdeveniments que aniran escampats durant l'any, moltes vegades coincidien en actes ja d'actes que anem fent, però sí, ara hem de donar visibilitat en aquests 175 anys durant tot el 2025. Per tant, sobretot la data essencial serà el 14 d'abril. Ja està. La gent ja ho anirà veient.
De tota manera, són 175 anys, segons com es mira és molt, segons com es mira és poc, però Roquetes ha canviat molt, no?, la seva fisonomia.
No massa, no massa. La gent se pensa, Roquetes ha canviat. No massa, Roquetes no ha crescut tant i tant, com la gent se pensa. L'únic que ha canviat així una mica a nivell de constructiu és de la vora del canal per avall, per d'alguna manera, i alguna mica la Raval Nova. I després la Raval de Cristo, a poc a poc, també ha anat creixent. Però des de, si tinguéssim una foto aèria de, jo què sé, de l'any 1900 a ara, tot el que és el teixit urbà històric, això és igual, és el mateix. És el mateix. Ara, que han canviat les dinàmiques comercials i econòmiques? Sí, i tant, això sí. Però Roquetes, des del punt de vista de fisonomia, la identificaries de seguida. A Roquetes el que li va donar vida, en el seu moment, va ser la creació del canal. Com a artèria d'aigua principal i que li dona una idiosincràsia que és la que coneixem avui en dia, no? Hi ha tots allò que diem, no, el carrer Major, sí, però qui marca les Roquetes Nova i les Roquetes Vella és el canal, i és els passeig on la gent, doncs, xiquets, xiquetes, grans, no tan grans, no? S'hi passegen, i per tant és la part primordial de Roquetes. Ara bé, que ha comportat durant tots aquests anys? Bueno, doncs, bueno, falta de carrers, per tant, això vol dir que des del punt de vista de sanejament, doncs, Roquetes s'ha arreglat molt, enllumenats nous i grans, i que fan que Roquetes pugui anar tranquil pels carrers, perquè hi ha llum per tot arreu. Clar, això sí, no? Tot el que allò, si avança la tecnologia, avança en els municipis, normal. Però després, arquitectònicament, ben poc. Ben poc.
I ja per acabar aquest repàs, ens trobem a final d'any, d'aquí no res ens trobarem ja en plenes festes nadalenques, i suposa que des de l'àrea de cultura enguany també tindrem una agenda de Nadal farcida d'activitats?
Un munt. La gent no s'avorrirà, perquè comencem ja pel pont ara de la Immaculada i de la Constitució, i després ja és un no parar fins a Sant Antoni. Vull dir, per tant, pronta la gent tindrà penjat a la web municipal els diferents actes que hi haurà durant totes aquestes jornades, durant tots aquests dies, com també editarem díptics que la gent també, si vol, podrà recollir o passar a recollir per l'Ajuntament, on tindran tota la informació del que es farà, com des de la rebuda del Pare Noel, la rebuda dels patges, Cap d'Any, les activitats escolars que fan al voltant de Nadal, les activitats de biblioteca al voltant de Nadal, el que munten les entitats també per voltes de Nadal. És a dir, Déu-n'hi-do, la fira de Nadal, en tot el que comportarà, el trenet, de que, tela.
De fet, són unes festes que suposo que els que més ho gaudixen són els infants, no?
Bueno, però és que hi ha actes per a grans i per a menuts. Vull dir que, per tant, tothom pot gaudir-ne, per activitats musicals com de la lira, per exemple, o activitats també religioses com la Immaculada, etc. Vull dir que, per tant, hi ha activitats per a tothom. Evidentment, sobretot per a crios, però per a grans també.
I parlant d'aquestes responsabilitats de cultura, festes, memòria democràtica, agricultura, ramaderia i educació, com a regidor està preparant ja la carta als Reis per a aquestes regidories per l'any 2025. Què demana?
No, la carta als Reis ja l'he feta, que va ser els pressupostos municipals. Per tant, els pressupostos municipals que ahir es van aprovar marquen el 25, doncs la carta la tinc feta i a més ja me l'han acceptada. Per tant, a mi m'han vingut abans els Reis ja.
I què ha de destacar que hagi posat en aquesta carta?
El 175 aniversari.
Serà un any per a marcar, no?
Suposem que sí, és com aquell crio que demana un escalèctric minut i li porta un escalèctric gran. Diu, oh, els Reis s'han portat bé. Doncs bueno, esperem que això sigui el mateix.
I ja per acabar, i aprofitant el nostre micròfon, vostè com a regidor de l'Ajuntament de Roquetes, responsable d'aquestes àrees, quin missatge enviaria a tots els roqueteros i roqueteres?
Bueno, el missatge que donaríem seria que el 2025, sobretot, vingui carregat de salut, de molta salut per a tothom, perquè si tens salut, tot el més ja va arribant. I tant de bo, doncs, bueno, si ens toca la loteria, millor.
Avui hem conegut de quina manera es treballa des de l'Ajuntament de Roquetes per a tota la ciutadania en aquestes àrees, com diem, educació, agricultura, ramaderia, memòria democràtica, festes i cultura. I ens ha explicat el regidor responsable, Siscoller, al que agraïm hagi vingut als nostres micròfons, als nostres estudis, per explicar-nos tots aquests projectes que s'han fet i els que vindran en aquest 2025, esperem, doncs, siguin molt exitosos. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies, Antena Caro. Bon dia.